Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Benvinguts al programa d'avui del Debat a Bat, des del Bisbat de Lleida. Avui, a la part central del programa, la que està dedicada a la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social, parlarem del drama que estan vivint els refugiats. I, en concret, entrevistarem a persones de la CODIAR.
A la nostra secció d'opinió us deixem amb les paraules d'Eva Jorge, secretària de la Delegació de Missions.
Per a mi, el sentit de la vida el trobo en la meva família. Quan els veig riure, quan els sento parlar, com puc estar al seu costat en el caminar de la vida. Quan estem junts, quan els miro als ulls i a través d'ells veig l'amor de Déu. Quan veig el meu germà feliç, quan és respectat i acollit. El sentit de la vida el trobo en les petites coses, en el dia a dia, en el somriure, en passar estones amb els que més estimo, en ajudar els que més em necessiten i els que em demanen ajuda. El sentit de la vida el trobo en la natura, en el silenci, en la pregària. El sentit de la vida el trobo cada matí quan obro els ulls i dono gràcies a Déu per tot el que tinc, per qui tinc al meu costat, per tot el que ha fet per nosaltres. Per mi, el sentit de la vida el trobo en el missatge de Jesús: estimar. Eva Jorge, secretària de Delegació de Missions de Lleida.
Notícies del Bisbat.
Lleida acull la matinal de l'AICAT 21 sobre el compromís social de la parròquia.
La diòcesi de Lleida va acollir el dissabte 18 de març la matinal de l'AICAT 21 sobre el compromís social de la parròquia. La jornada pretenia donar eines per impulsar i valorar l'activitat social i caritativa de les parròquies, per ajudar els laics i laiques compromesos a les parròquies a ser sal de la terra i llum del món. El delegat de Pastoral Social de Lleida, Carles Sant Martín, va impartir una conferència sobre els horitzons del compromís social a la parròquia. Tot seguit, els participants van poder compartir la seva experiència en dos tallers dirigits per Ramon Baró i Loli Aguilar. L'Eucaristia va ser presidida pel bisbe de Lleida, Salvador Jiménez.
Pregària per les vocacions i taula rodona de tres sacerdots.
La Delegació de Pastoral, Vocacions i la Delegació de Joves van organitzar la setmana passada una pregària per les vocacions i una taula rodona amb el testimoni de tres sacerdots de la diòcesi per celebrar el Dia del Seminari. El divendres 17 de març, la parròquia del Carme va acollir una taula rodona amb la participació de mossèn Joan Mora, mossèn Francisco Martín i el jesuïta Roger Torres. L'endemà, la vigília de Sant Josep, va tenir lloc una pregària amb el Santíssim exposat per les vocacions a la vida consagrada a la parròquia de Sant Llorenç.
Conferència de Laureano Sánchez als mossens de la diòcesi.
El pedagog i professor de l'IREL, Laureano Sánchez, va impartir el passat 6 de març la conferència La renovació de les comunitats cristianes a una cinquantena de sacerdots de la diòcesi. Sánchez va destacar que el repte de l'Església és fer deixebles i per això necessitem persones disposades, convertides i estructures noves. Malgrat les dificultats, Laureano Sánchez va destacar que la gent busca vida de comunitat i experiència religiosa. I en aquest sentit va animar a la realització de plans implicant a tota la filigresia.
Prop de 1.100 persones participen en la cursa solidària 7.
Al matí del diumenge 19 de març, 1.095 persones es van aplegar al pati del Col·legi Maristes Montserrat per recórrer els carrers de la ciutat de Lleida i fer possible la tercera cursa 7, en l'edició més nombrosa que s'ha realitzat fins ara. Gràcies a la cursa, es van reunir 10.000 euros de recaptació que es destinaran íntegrament al projecte que la ONG Quisito tira endavant a la República Centreafricana amb el suport de la ONG Marista 7, Solidaritat, Educació i Desenvolupament.
L'entrevista.
Hola i benvinguts a la secció dedicada a la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social. Avui abordarem el tema del drama dels refugiats sirians. Els països rics promouen polítiques cada vegada més hostils cap als i les refugiades que fugen de Síria. 6 anys després de l'inici de la guerra, es tanca la porta a les persones sirianes que busquen refugi. La resposta del govern espanyol a aquesta crisi segueix estant molt per sota del que correspondria. Espanya només ha acollit 1 miler de refugiats dels 16.000 que haurien d'haver arribat. I aquesta xifra no ha variat en els últims 6 mesos. Per parlar de tot això, ens acompanyen membres de la CODIAR, la Comissió Diocesana d'Acollida als Refugiats. Tenim entre nosaltres Josep Maria Rovira i Eva Jorge.
Hola.
Hola, bona tarda. Hola. La CODIAR va néixer ja fa quasi 18 mesos. En què se centra actualment? Josep Maria.
Bé, actualment... potser comencem una mica per la història, perquè potser hi ha gent que no coneix com se va...
Com va començar.
Com va començar. I recordeu allò de què va dir el papa en un moment determinat? Que cada parròquia, cada comunitat religiosa, cada monestir, cada santuari acolleixi una família de refugiats i que els bisbes d'Europa, veritables pastors, sostinguin aquesta crida. Pues, aleshores, aquí a Lleida, el nostre bisbe Salvador va dir que s'organitzés aquesta comissió per l'acolliment als refugiats amb uns objectius concrets, que era, per un costat, sensibilització, i per l'altre, coordinació d'esforços. Coordinació d'esforços per a la millor acollida possible amb aquests refugiats. Per tant, seguint una mica tot aquest tema, fins ara hem fet molt tema de sensibilització, amb diverses taules redones, diverses xarles, i actualment ens preocupa bàsicament un tema, que és el tema de la llar, de la llar. Perquè, com sabeu, el tindre una llar és algo bàsic perquè aquest acolliment pugui ser realment efectiu i viable. I, per tant, estem estudiant en aquests moments de quina manera ho podem solucionar millor. Yeah?
Molt bé. Una mica amb això que dèiem de les xerrades i tot això, també tots tenim a la memòria els últims actes multitudinaris que s'han celebrat per demanar, perquè la societat doncs, està una mica ja, podem dir, dolguda, perquè sembla que no s'acabi de fer tot el que caldria, i doncs la manifestació, el concert, tot això. Quin és el pas que s'hauria de fer ara?
Jo ho diria amb una frase bastant concreta, que el govern compleixi amb els seus compromisos. Perquè l'Estat espanyol no es defineix. No es defineix com rebre tota aquesta quantitat de gent que tu has comentat al començament, que efectivament són uns 16-17.000 que es va comprometre per rebre com a màxim aquest any que estem, el 2017, i només estem entre 800 i 1.000 que han arribat. I aleshores, per aquesta definició, potser valdria la pena que el govern se fixés una mica en el que ha fet entitats italianes, encapçalades una mica per la comunitat de Sant Isidi, juntament amb dos o tres més, i amb conformitat amb l'estat italià, que ha set uns corredors humanitaris. És a dir, anar a buscar aquests refugiats al punt d'origen, dir-los, pues venga, veniu amb nosaltres si voleu vindre a Capitàlia, i portar-los d'una forma segura i humana fins a Itàlia, i per tant a Itàlia acollir-los d'una forma també segura i humana. Per tant, jo penso que si això se pogués fer, que, si no ho tinc mal entès, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, amb una entrevista amb el president Rajoy, ja li va dir, d'alguna manera, li va insinuar i li va dir que això s'estava fent, potser valdria la pena ja que es comencés a produir, no?
Sí, perquè sembla que està tot
molt
adormit,
parat,
no?
Sí, molt parat, molt adormit.
Perquè una mica, diguem, això que estem parlant ara, ja ho havíem parlat fa uns mesos,
sí,
però també s'entén que, bueno, les coses a vegades han d'anar a poc a poc, sí, si es volen fer bé, però es tracta que es puguin acabar
d'anar fent
bé.
D'anar
fent.
Sí, d'anar-ho recordant, si no malament.
Ara, si l'Eva em podries dir, ja hem parlat doncs que la societat s'està movent, que les persones surten al carrer per reclamar tot això, però com des de la CODIAR, com penseu que ho està veient la societat, tot aquest... tot això? Com penseu que veuen el tema dels refugiats?
Bé, nosaltres, des de la CODIAR, pensem que essencialment hi ha dos sectors. Els que diuen sí a l'acollida, són els... podríem dir que és aquesta societat la que s'està movent, la que està fent les manifestacions, aquests concerts, no?, que estan dient va... que vinguin, no?, perquè saben el patiment que estan sofrint aquestes persones que estan als camps de refugiats, però després topem amb l'altre sector que està dient no, no a l'acollida, no als refugiats, no volem que vinguin perquè tenen por. Creiem que ho han valorat i ho han parlat, i és por a lo desconegut. Creiem por a la poca informació que potser tenen.
És a dir, que en principi potser encara faltaria, tot i que podem accedir a la informació, potser encara faltaria que la societat sapigués una mica més com viuen aquestes persones, no? Els seus...
Sí.
Com estan després d'haver fugit de casa seva. Potser també hauríem de pensar una mica, no? Perquè nosaltres ja fa anys ja vam viure, també, no? Haver de marxar de casa nostra, els nostres van passats perquè hi va haver una guerra.
Suposo que sí, no? Com això tens raó. Suposo que seria fer una miqueteta de memòria històrica, no? De que nosaltres també vam patir una guerra. Potser els nostres padrins, molts dels nostres padrins, també van tenir que marxar. I no havia la informació. Avui en dia tenim accés a aquesta informació, tenim accés, moltes entitats, moltes persones han pogut arribar als camps de refugiats, han pogut veure com viuen aquestes persones, què els està passant, i tenim tota aquesta informació. Sí que és veritat que la informació hem de saber també d'on la traguem, i que no tot pot ser és la realitat, no? I que es pot transcriure una miqueta a tot.
I abans el Josep Maria ens explicava doncs com ho estan fent des d'Itàlia. Creieu que hi hauria alguna altra manera perquè els governs puguin desencallar-se una mica, o com es podria fer això? Eva.
Canviar aquesta voluntat política que tenen. Si ells no canvien aquesta voluntat política, aquestes ganes de fer-ho, no ho desencallarem, això. Vull dir, realment ells tenen podríem dir, la pilota sobre el seu terrat, la tenen ells. Si ells no volen canviar això, no tirarem endavant.
Clar, perquè des d'aquí estem preparats, per exemple, a nivell de Lleida, la Paeria, em sembla que ha tret una sèrie de... ha fet com un protocol per poder acollir aquestes persones refugiades, no? Una mica...
Sí, efectivament ha tret un protocol que està aquí amb uns tríptics, amb cinc llengües diferents, un protocol d'acollida i integració dintre de la ciutat de Lleida, de quins passos són els que se tindrien que fer, cap a on se tenen que anar aquestes persones per cada una de les necessitats concretes que poden tindre, Però, claro, això és per a tots aquells que arriben, tots aquells que arriben cap aquí, que està molt bé perquè ara és una necessitat vital de fer-ho i de tirar endavant. Però potser tornant una mica a el que estàvem parlant abans de la voluntat política, què és el que té que fer i com ho té que fer. Jo faria una crida molt urgent i molt clara als governs. Senyors, de la mateixa manera que estem extraient una riquesa que és molt vital per moltes empreses europees perquè puguin guanyar molts diners, escolti'm, invertim allà, també. Si estem traient els diamants d'allí, o estem traient un producte que és vital per lo que ara nosaltres estem utilitzant, com són els telèfons mòbils, senyors, per què no invertim en hospitals que llavors se necessitarien infermeres i metges? Per què no estem invertint en escoles que, per tant, hi hauria llocs de treball pels mestres? No ho sé, se m'ocorreix ara, no ho sé, mataderos, per exemple, no? Que llavors se tindria un espai bo perquè l'alimentació pugui ser adequada per tota la població i hi hauria llocs de treball. Senyors, invertim els llocs d'origen i tota aquesta problemàtica que ara tanta por ens fa políticament, senyors, no existiria. No existiria. I si no haguéssim manipulat de tal manera l'espai geopolític i econòmic d'aquests països, els enfrontaments que hi ha ara amb aquests llocs tan cruents no hi serien.
Ara, tornem una mica cap aquí a casa, aquí a Lleida, diguem, a nivell local. Ja fa unes setmanes que es van presentar Lleida pels refugiats. Codiar té, suposo, relació amb aquesta entitat i amb d'altres que treballen pels refugiats. Ens podeu explicar una mica com està la situació?
Sí, concretament amb aquesta de Lleida pels refugiats estem en un primer contacte, d'apropament, de la mateixa manera que hem fet amb totes les organitzacions que han anat sortint, com són Casa Nostra, Casa Vostra, No en el Nostre Nom, Creu Roja, perquè pensem que el coneixement de lo que fa cada una d'aquestes entitats és clau perquè aquesta ajuda pugui arribar d'una forma efectiva. Mm-hmm. Perquè, bueno, si dintre de la diòcesi hem pensat d'aglutinar els esforços de la diòcesi dels diversos departaments perquè la cosa sigui efectiva, caram, a nivell municipal pensem que també seria bo, sense que cap entitat perdi la seva identitat, que això és important, però que sigui d'alguna manera, si sabem el que fem cada un, podem no solapar-nos, sinó fer una feina més efectiva.
Una mica sumar esforços, no?
Clar, perquè al final tots anem a fer el mateix, no? El nostre objectiu final és per tots nosaltres el mateix.
Sí, sí.
Ja tenim algunes famílies de refugiats aquí a Lleida, que ja han estat atesos per Creu Roja, però clar, arriba un moment que necessiten potser una mica el que podria fer Codiar, no? Quina és la intervenció que heu hagut de fer amb aquestes famílies des de Codiar?
Bé, des de Codiar, el que sí hem fet, i des del primer moment que sabíem que aquí a Lleida l'única entitat que està autoritzada i regulada per rebre aquests refugiats sirians, concretament, era Creu Roja, el primer que vam fer és ficar-nos en contacte amb ells i dir-los què necessiteu de Codiar. I en base a aquesta petició de necessitats, doncs, bueno, hem anat treballant dintre del que hem pogut. Si ens han demanat roba, doncs hem intentat trobar roba. Si ens han dit que necessitaven, doncs, no sé, tema d'escolarització, tema d'això, doncs, hem també col·laborat amb aquest tema. I, per tant, en tot allò que Creu Roja, que és la entitat inicial amb la qual se rep directament aquí a Lleida d'aquests refugiats, doncs col·laborarem. Com col·laborarem amb qualsevol que pugui tindre una necessitat d'això? Perquè, clar, dius, perquè, clar, aquí no hem parlat de Càritas, que també rep molts refugiats, que encara que no venen directament del govern, sí que truquen a les seues portes. Pues bueno, és Càritas, aquí, a Lleida, a la diòcesi de Lleida, està integrada dintre de Codiar. I, per tant, estem ja amb una col·laboració concreta i efectiva. I, per tant, això és el que hem pensat fer.
Molt bé. Josep Maria, actualment, quines són les línies d'acció de la Codiar?
Sí, la col·laboració essencial és amb Creu Roja en aquests moments, que ara per ara és la que rep directament els refugiats, siguin d'on siguin, i, per tant, hem establit uns vincles de col·laboració que, bé, per parlar d'algú concret, en un moment determinat ens van demanar roba perquè necessitaven, i, per tant, vam fer que el que teníem, pues, els hi vam oferir i els hi va servir. I últimament estem constatant de que hi ha una necessitat de llars per poder acollir amb aquestes persones, perquè, com pot comprendre qualsevol, evidentment una llar és la base amb la qual una família o una persona se pot integrar i pot estar adequadament dintre d'una societat. I, per tant, a part d'aquesta col·laboració amb Creu Roja, que ja n'hem tingut alguna mica de cosa, estem preparant una campanya a nivell diocesà per veure quines possibilitats hi pot haver de tindre pisos o llocs on poder acollir d'una forma digna amb aquestes persones. Ja et dic, l'estem preparant i suposo que dintre de pocs dies sortirem amb ella
Se'ns està acabant el temps. M'agradaria acabar una mica amb un resum, amb un missatge positiu. No sé si podreu fer una frase curteta i per això.
Doncs jo potser diria el que faria una reflexió és la nostra tradició bíblica. Sempre se'ns demana l'hospitalitat envers a l'hostilitat cap al refugiat. I nosaltres, com a cristians, hem de practicar aquesta hospitalitat. Tal com va dir el Papa Francesc en una entrevista que li van fer, hem de rebre, acollir, consolar i integrar.
Molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa, tu, Josep Maria.
No, penso que ho ha definit molt bé. Ho ha definit molt bé i és el sentiment que penso que tenim que tindre tots els cristians, el ser acollidors. Perquè l'hostilitat al final ho estem demostrant, vull dir, només arriba a lo que arriba. Vull dir, a més hostilitat i més hostilitat, trenquem d'una vegada tot això.
Doncs fem una mica aquesta crida, a veure si podem ser hospitalaris. I se'ns ha acabat el temps i sí que m'agradaria també acabar recordant que es calcula que hi ha 78.000 persones atrapades a la frontera entre Síria i Jordània. Són persones que ho estan passant molt malament i que esperem que els governs es comencin a fer el que haurien de fer i que posin els mitjans perquè aquestes persones puguin tenir una vida millor, i ja que ells han tingut que marxar del seu país perquè han passat una guerra, doncs que puguem entre tots fer que els governs facin el que han de fer i que puguem d'aquí no gaires dies tenir famílies refugiades a prop de casa nostra. Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Conferències quaresmals a l'Església de Sant Pere.
L'Església de Sant Pere acollirà del 27 al 29 de març el tradicional cicle de conferències quaresmals. Aquest any, totes les xerrades versaran sobre l'Amoris Laetitia i seran a 7:45 del vespre. El dilluns 27 de març impartiran una ponència membres de la Delegació de Família, mentre que el dimarts, dia 28, serà el torn de mossèn Daniel Turmo, que parlarà sobre la paraula de Déu, vida i entranya per a la família humana. El cicle el tancarà el bisbe Salvador el dimecres 29 de març amb la conferència L'Església, família de Jesús per a que el món tingui vida abundosa.
Recital poètic amb motiu del 25è aniversari de l'IREL.
L'Espai Orfeó acollirà un recital poètic amb motiu del 25è aniversari de l'IREL, amb el títol Més enllà de les nostres paraules. Serà el dia 30 de març a 8:15 del vespre. Hi participaran, entre d'altres, Rosa Fabregat, David Jou, Sònia Moll i Jordi Pàmies.
De devocions absurdes i sants amargats, lliureu-me'n, Senyor. Teresa de Jesús.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Les confraries de Setmana Santa. D'aquí uns dies, tots els cristians participarem en les celebracions de la Setmana Santa, que tenen un significat molt especial perquè actualitzen la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Són dies molt intensos en què culmina i conclou la preparació que cada un de nosaltres ha realitzat durant la Quaresma. És cert que al llarg dels segles, les comunitats cristianes, en el seu afany d'acceptar i anunciar els detalls de la vida del Senyor, han recorregut a tots els mitjans artístics al seu abast. Obres pictòriques i escultòriques, composicions musicals, obres de teatre i pel·lícules de cinema, per fer visible la seva presència i aprofundir en el seu missatge. Amb les seves aportacions, han enriquit el patrimoni de la cultura universal i han aconseguit que moltíssimes persones s'emocionessin amb les grans intuïcions bíbliques i tradicions cristianes. Les confraries i germandats existents en la nostra diòcesi, en la nostra geografia eclesial, especialment les de Setmana Santa, han contribuït també a proclamar aquell mateix coneixement i experiència cristiana a tota la nostra societat. Exhibint els passos o escenes del Senyor, ajuden a contemplar els seus sentiments. A la nostra diòcesi són presents diverses confraries i germandats que aquests dies cobren un fort protagonisme en ocupar-se de l'organització externa dels actes de la Setmana Santa. No sembla que tinguin inconvenient en manifestar públicament la seva fe. Certament, també durant la resta de l'any hi ha preocupació per l'atenció espiritual de tots els confrares i germans. Són associacions públiques de fidels, amb una clara finalitat: viure i fer viure l'Evangeli del Senyor. Tenen, a més, una intensa vinculació parroquial. Es reuneixen en els seus locals, el consiliari els acompanya i desenvolupen les mateixes activitats catequètiques, litúrgiques o caritatives que els altres feligresos. Des d'aquestes línies, voldria transmetre una invitació a tots els membres de les confraries i les seves famílies, en el sentit que la seva participació en els diferents actes programats fos conscient, constructora de comunitat i evangelitzadora. Que la seva presència no es reduís a solemnitzar externament la celebració, sinó que la seva actitud, nascuda de la fe, els fes augmentar cada dia la seva proximitat a Jesucrist i al proïsme. Estic segur que d'aquesta manera, a més del nostre agraïment per la seva tasca, les confraries viuran amb una gran alegria i entusiasme les seves obligacions cristianes, participant amb tots els membres de l'Església en la missió evangelitzadora a la qual ens crida el Papa Francesc.
Fins aquí el programa d'avui del Debat Abat. A la part central hem parlat del drama que estan vivint els refugiats i hem pogut entrevistar a persones de la Codiar que ens han explicat com es viu des de Lleida aquesta situació i com ho estem fent per poder ajudar aquestes persones.